Bon dia, què tal? Com esteu? Comencem aquest dijous 28 de novembre de 2024 al Penedès en xarxa. Estem escurant dia a dia aquesta setmana al mes de novembre. Nosaltres hi serem com cada matí, des d'ara i fins les 12, menys dos minutets. En nom de tot l'equip, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I com anirà aquest dijous? Si seguiu a l'antena, i esperem que sí, ens farà molta il·lusió. Doncs d'aquí uns instants us portem l'agenda cultural, lúdica i esportiva del cap de setmana. Comencem amb tota l'activitat que trobareu a les dues comarques a partir d'avui i fins diumenge. Com cada matí estarem pendents de l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i connectarem amb els serveis informatius tres cops, a 9:45, a 10:45 i a 11:45 per escoltar el flaix informatiu. Després d'aquest primer flaix, a 9:45, economia i empresa, de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui el nostre convidat és David Andreu, d'Adequa. Obrirem la segona hora, a les 10:06, amb el monologuista Andrés Torres, perquè demà actua a Sant Jaume dels Domenys i avui conversarem amb ell, repassarem la seva trajectòria i aquest espectacle que porta Los Hijos Adolescentes. A 10:45, parada i fonda, només 5 minuts per escoltar l'actualitat al flaix. I a 9:45 parlem de salut en clau femenina amb la Núria Santromà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca, i la Míriam Molinà, coordinadora de la CIR, el Servei d'Atenció Sexual i Reproductiva de l'Alt Penedès, que ens ve a presentar el nou protocol de detecció del càncer de coll uterí. S'introdueixen canvis importants i la prova de detecció variarà en funció de l'edat que tingueu, així que escolteu atentament a partir de 9:45 com anirà a partir d'ara. El Penedès en xarxa són fans de la lectura i un cop al mes fem tertúlia literària. Avui toca, a les 11:06, i vindran les habituals Dolors Bosch i Pilar Ortuño. Què han llegit? Doncs La dona gelada, Dani Ernó, i ens en faran 5 cèntims. A 11:45 arribarà el darrer flaix, aquesta última oportunitat per saber com va acabant aquest matí de dijous a l'Alt i al Baix Penedès. I cada dijous acabem amb música, i avui sonarà música, és clar, però també hi haurà paraula, i és que hi haurà entrevista. El grup sadorninenc Sin Reputación ha tret el seu primer disc, que porta per nom L'última bala. Avui ens el presenten, a 11:45, dos dels seus integrants, el Daniel Heredia i l'Ivan Heredia. Als 14:15 us acostem en 5 minuts l'actualitat Alt i Baix Penedesenca i la resta de notícies de més enllà de casa les seguim atentament als butlletins horaris. Tornarem a connectar-hi a les 10, a les 11 i a les 12. Som-hi amb aquest dijous 28 de novembre. Comencem a rodar pels pobles de l'Alt i el Baix Penedès presentant l'activitat cultural i festiva d'aquests dies a l'Agenda Cultural. Des de Canal 20, obre el foc, Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Com bé comentes, comencem aquest repàs en aquesta agenda cultural amb un acte, amb dos actes concretament, dos concerts per demà divendres dia 29. El primer d'ells serà a les 8 de la tarda a l'església de Sant Martí Sarroca. Serà un concert de l'Escolania de Montserrat. És un acte organitzat per la Societat Coral Sarroca Nova amb motiu del seu 123è aniversari i en el marc del centenari de l'Associació Cultural i Recreativa al Centre. Les places per a aquest concert són limitades i el preu va dels 15 als 25 euros en funció de la ubicació. I el segon concert serà a Santa Margarida i els Monjos, en aquest cas a càrrec de l'Orfeó Vilanoví i el cor de la Margaridoia. Serà a 8:45 a la Societat La Margaridoia i es tracta d'un acte del 122è aniversari de la Societat La Margaridoia. Passem ara al cap de setmana perquè aquest dissabte es projectarà a Sant Martí Sarroca la pel·lícula A 3 metros sobre el cielo i tot seguit tindrà lloc una xerrada sobre l'amor a l'adolescència. Serà a les 5 a l'Espai Jove a càrrec d'Andrea Mastoquera, psicòloga criminal de Equa Formación. Es tracta d'un dels actes del 25N, el Dia Internacional de la Violència envers les Dones. Anem ara fins a Olèrdola, on el dissabte l'Ateneu Mugenc organitza un taller de decoració nadalenca. Serà de 10 a 1 al Centre Cívic La Xarxa i cal inscripció prèvia per participar en aquesta activitat a través del correu electrònic ateneumugenc@gmail.com. També a Olèrdola hi haurà el dissabte la inauguració de la gespa del camp de futbol als Pins i la primera festa de l'esport. A 4:45 es realitzarà la inauguració de la nova gespa coincidint amb el derbi local, que ahir us acostàvem a l'agenda al detall, que disputaran la Emoja i el Sant Pere Molanta. I a partir de 8:15 al local nou tindrà lloc aquesta primera festa de l'esport. I els tions ja són al conjunt monumental d'Olèrdola i dissabte i diumenge es podrà realitzar una activitat per conèixer el seu origen i seguir-ne les seves pistes i rastres. Serà d'11 a 1 a l'aula taller i cal inscriure's a través de Via Penedès. El dissabte a Sant Cugat Sesgarrigues, també en el marc dels actes del 25N, a les 5 de la tarda al Centre Cívic es representarà l'espectacle de teatre Males Dones, diferents píndoles teatrals entorn de les mal anomenades microviolències. Serà a càrrec del grup La Melancòmica. En acabar hi haurà berenar per a tothom i a 7:15 hi haurà taller d'autodefensa femenina amb inscripció prèvia a través del WhatsApp 628 37 99 43. I el dissabte a Santa Margarida i els Monjos hi haurà sopar ball a càrrec de Rubens Trio. Serà a 9:00 a la Societat La Margaridoia. I acabem amb aquest repàs de l'agenda cultural el diumenge, concretament a la pista municipal de Pontons, on es celebrarà la primera americana de pàdel amb inscripcions gratuïtes, el 630 45 34 46, fins demà divendres. A Olèrdola hi haurà portes obertes a la Torre de Moja, serà d'11 a 1, amb entrada lliure i gratuïta. També hi haurà tres sessions per visitar el Sant Sepulcre a Sant Miquel. Seran a les 10, a les 11 i a les 12. I per participar d'aquesta activitat cal inscriure's a turisme@olèrdola.cat. I a les 10, amb sortida de la Rambla Pau Casals de Moja, hi haurà caminada i xocolatada per la Marató 3Cat, amb donatiu de 4 euros en el cas de participar a les dues activitats o 1 euro només en el cas de la xocolatada, organitzat per l'AMPA de l'Escola Circell i el grup de Carnaval de Moja. A Pacs del Penedès, diumenge, amb sortida a les 9 del matí, tindrà lloc la tercera caminada popular pujada a Sant Pau, organitzat per Correm per la Terra. A Santa Margarida i els Monjos, diumenge, hi haurà mercat d'artesania i brocanters de 10 a 2 a la plaça Pau Casals. A 1:45 a l'església hi haurà concert d'orgue amb l'alumnat de Vilafranca i de Sant Pere de Ribes. I a les 7 de la tarda, a la Societat La Margaridoia, representació de l'obra de teatre Diner Negre, a càrrec del grup TAM. I a Vilobí, a les 11, al centre de benvinguda del Parc dels Talls, hi haurà un taller familiar gratuït sota el títol Guarnim el Nadal amb elements naturals.
Seguim de ruta cultural i lúdica per l'Alt Penedès, ara des de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Subirats, on programen una xerrada titulada Com puc acompanyar a una persona amb demència? Això anirà a càrrec de l'educadora social Patricia Sánchez, de l'associació TIAM, i que es durà a terme a les 7 de la tarda a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal. A Gelida avui continuen les activitats en commemoració del 25N amb una xerrada per a famílies que han titulat Estic educant per a una infantesa i adolescència lliure de violències masclistes. Això serà a les 6 de la tarda al Centre Cívic de l'Escorxador, mentre que a Mediona organitzen un taller d'autodefensa feminista a 6:15 de la tarda al Teatre del Casal Madionenc. Seguim demà a Sant Pere de Riudebitlles perquè a les 8 del vespre i dins dels actes del 25N programen el monòleg Jo també prefereixo l'ós i també un maridatge a les escoles velles. A Gelida demà celebren l'encesa dels llums de Nadal a 6:15 de la tarda al carrer Major amb l'espectacle infantil gresca nadalenca de Can Cantem. I a Mediona, a 4:00 de la tarda, a l'Espai Conlavi, organitzen un diàleg socràtic amb professionals del disseny conduït per Marc Català, que és soci de Mucho. Dissabte, Sant Sadurní presenta el llibre Més enllà del mite, històries de dones i deeses, de Teresa Andreu, a 11:00 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A Avinyonet del Penedès, a 8:00 del matí, arrenca la tercera caminada de l'origen de la vinya en motiu del mil·lenari del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Recorrerà els 6 grans nuclis del municipi d'Avinyonet amb un total de 20 quilòmetres i una durada prevista d'unes 5 hores. La caminada en aquesta ocasió finalitzarà a Sant Sebastià dels Gorgs amb una breu visita al monestir per commemorar el mil·lenari. Les inscripcions les podeu fer a www.avinyonet.org. I a Subirats, dissabte, 11:15 del matí, es durà a terme al Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal la presentació de les novetats del jaciment ibèric del Puig del Cocodril. I ja a la tarda, la 7a cita amb el Sona Bé, aquest cicle de concerts als centres i ateneus de Subirats, que continua aquest dissabte amb Borja Penalba a 7:00 de la tarda a l'Ateneu Urdalenc. I amb entrades a www.subirats.cat. A Sant Quintí de Mediona, dissabte a 4:00 de la tarda, organitzen una gincama familiar per trobar el tió, que comença a l'Ajuntament. A Sant Pere de Riudebitlles, a 6:00 de la tarda, s'inaugura a Cal Xerta l'exposició a vocacions d'Isabel Feliu Fabra i Maria Feliu Fabra. I a Torrelavit, a 5:00 de la tarda, al Casal de Cultura podreu gaudir de teatre amb l'obra I tu, de qui sospites? Del grup de teatre local Pels Pets. I acabarem destacant que demà és Sant Sadurní, patró de la capital del Cava i, per tant, festa major. Una festa que arrencarà avui mateix amb la cercavila de vigília i l'obra de teatre La Ratera del grup de teatre local. La cercavila arrenca a 8:15 del vespre, mentre que el teatre ho farà a 8:00. Seran les dues primeres cites d'una festa major de la qual parlarem demà més abastament en l'entrevista d'actualitat. De totes formes, si voleu anar consultant la programació, ho podeu fer a través de www.sansadurní.cat. Algunes de les coses que ja us podem destacar, algunes de les activitats destacadíssimes d'aquesta festa major, arribaran demà. A 12:00 del migdia, per exemple, es durà a terme la tradicional cercavila de festa major que començarà al carrer Jacint Verdaguer per acabar a la plaça de l'Església. A partir de 7:00 de la tarda, el correfoc infantil dels Diables Saman Rafum serà el protagonista per arribar a la plaça de l'Ajuntament, on a 8:15 del vespre es durà a terme la lectura dels versots, sens dubte un dels punts estrella de la festa major de Sant Sadurní. Moltíssimes propostes més que farciran tot el cap de setmana fins a diumenge a 7:00 de la tarda, quan es clourà aquesta festa major amb el concert Sona la cançó de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. Això serà al celler de la Fassina de Can Guineu i les entrades ja les podeu comprar per un preu de 10 euros al web de l'Ajuntament, al Casal d'Entitats i si en queden el mateix dia a taquilla.
A Ràdio Vilafranca engeguem l'agenda d'activitats amb música i és que a 7:00 d'aquesta tarda la coral infantil L'Espinguet presenta el musical familiar Un Nadal amb el senyor Scrooge, una versió del conte de Nadal de Charles Dickens, que interpretaran un cor format per alumnes de primer d'ESO dels instituts Eugeni d'Ors i Milà i Fontanals i del Col·legi Sant Ramon, així com un cor d'escena format per la coral infantil L'Espinguet, acompanyats per solistes. D'altra banda, Vilafranca acull el quart festival Cinema Castells, que fins dissabte programa una trentena d'audiovisuals que il·lustren la bona salut del sector. També hi ha diàlegs, tertúlies i presentacions obertes al públic. I repassem els darrers actes que commemoren el 25ena. Tant avui com demà es projecta la pel·lícula Solo para mí, dirigida per Valery Donzelli, sobre els abusos masculins i l'empoderament femení, a les sales Así, avui a 8:45 i demà a 9:00. Divendres, Òmnium al Penedès i Entre Pobles Penedès organitzen una xerrada sobre ecofeminisme i transformació social a càrrec de Maranta Herrero Cabrejas, sociòloga especialitzada en medi ambient i ecofeminisme. Tindrà lloc a 8:45 a l'Escorxador. I dissabte, a 6:15, a la sala Zazí, el Servei d'Igualtat projecta La vida sense Sara Amat, dirigida per Laura Jou, que comptarà amb un col·loqui dinamitzat per l'equip de producció. És una activitat que, a banda del 25ena, també recala a Vilafranca en el marc de la 12a edició de Conegudes i Reconegudes. Divendres, de 6 a 10, el claustre dels Trinitaris acull una nova edició de Sant Eloi, una celebració dedicada a la joieria que organitza l'Escola Municipal d'Art Arsenal, amb entrada lliure. Hi haurà un mercat de joieria d'autor, acompanyament musical, al ritme del combo Free Tunes de l'Escola Municipal de Música i un maridatge de vins a la biblioteca de l'escola. També divendres es dona el tret de sortida de les festes de Nadal a Vilafranca amb la Fada Lua i el seu fanalet màgic. Així, a 6:45, a la plaça de la Vila es farà l'acte d'encesa de la il·luminació nadalenca d'aquest any i la interpretació de la cançó de Nadal de la ciutat, Una estrella i un camí. I a 8:00, a la sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Bosc Verd i el col·lectiu Els Imprescindibles celebren l'acte de lliurament dels Premis Mònica Ill 2024, que han comptat amb la participació de 12 candidatures, tant d'entitats com de persones. A 8:00, el Teatre Cal Bolet es representarà Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig del col·lectiu Que no salga de aquí. I a 8:00 s'inaugura a la Capella de Sant Joan l'exposició L'ull en el firmament de l'artista Mario Pascualotto, una proposta expositiva que combina la pintura, l'escultura i la instal·lació i que es podrà veure a Vilafranca fins al 12 de gener. Aquest divendres comencen els actes del 65è aniversari dels Falcons de Vilafranca amb el pregó que farà l'exfalconer Oriol Bové a 8:00 al local dels Falcons. Dissabte, 8:45, tas de cassoles. I Falcon Fest a partir de 12:45 a la sala L'Altell. Diumenge, cursa d'orientació per a tota la família i edats a partir de 9:45 a la plaça Penedès. Els actes continuaran divendres i diumenge de la setmana vinent, coincidint amb el pont de la Puríssima. A 9:15, al Teatre Casal es representa Marina Ginestà, Fotos de memòria. És una obra representada pel taller d'assaig teatre de Vilafranca que forma part del projecte 365 dones l'any. I no deixem el casal perquè dissabte, a 9:15, desembarquen els humoristes Fel Feixedes i Carla Xuriguera amb el seu darrer muntatge, Les Mares. Diumenge, a la Rambla de Sant Francesc, a 11:45, el Casino de Vilafranca organitza una masterclass de Zumba. A 12:00, el Teatre Cal Bolet acull Le Voyage del Clown Jam, l'espectacle familiar d'aquest mes de Xarxa Vilafranca. Una obra amb múltiples lectures, tant per a infants i adolescents com per a adults i famílies. A 12:00, l'Institut d'Estudis Penedesencs commemora el centenari del naixement d'Antoni Massanell i Esclassans, poeta, historiador i activista cultural vilafranquí. Amb la descoberta d'una placa commemorativa, lectura i comentari de poemes seus a càrrec de l'escriptor i poeta Jordi Llavina, la interpretació de l'havanera al Penedès, escrita per Antoni Massanell, a càrrec del grup d'havaneres Xató, parlaments i ballada de sardanes amb Vilafranca sardanista. A 7:15, Ball del Casal, a Mauris. I el grup Criatures presenta Fent aquí Toscopi a l'Auditori a 7:00. En aquest nou directe, Ivo Jordà, Marçal Ramon, Marc Vall i Iu Buixader continuen investigant el concepte de la cambra d'arrel. I acabarem amb les propostes i activitats que hi ha escampades pel Baix Penedès i que recull la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domins perquè el dissabte i seguint els actes del 25ena es farà el taller d'empoderament i autoestima per superar la violència a 11:00 a la Casa de Cultura. Avui, 7:00 a la Casa de Cultura hi haurà informació sobre el document de voluntats anticipades. Demà, es farà la xerrada al conflicte Israel-Palestina. Raons històriques per entendre el present serà a les 8 de la tarda a la sala d'actes de Sallés Domenys, però que us ho explicaré més abastament demà a l'agenda al detall. Demà també a la Societat de Llegir, monòleg Los Hijos Adolescentes, el Club de los Malos Padres, a càrrec de l'Andrés Torres, però que en una horeta aproximadament o menys a les 10 és quan parlarem amb ell perquè ens expliqui tot plegat com va sorgir aquest monòleg. El dissabte sortiran a buscar el tió del bosc de Can Pau. A quarts d'11 es trobaran, a 3:15 inici de la passejada i a 11:15 xocolatada. Dissabte també, In Vino Veritas, Lletres i Vins 2024, a la biblioteca a les 6 de la tarda. Hi haurà un taller de creació digital del còmic manga. I diumenge, Festa de l'Oli Novell, a 2:45 de la tarda, a la Societat Recreativa i Cultural de la Torregassa. Margem ara cap a Llorenç del Penedès, perquè avui, a 8:15 de la tarda, a la cooperativa, hi haurà documental i col·loqui Montserrat Integral 107. Pel que fa dissabte, a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura, presentació del llibre Terra de Llorers, el projecte en imatges de Ramon Sicart i Jaume Vidal. Ara és el torn d'anar cap a Banyeres del Penedès, perquè demà a les 6 al Centre Cívic Ernest Lluch faran el taller de memòria oral, pedra seca i camins de transhumància a càrrec del Joan Rovira, l'Abraham Guillén i Carles Lluch, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. I el diumenge, de 10:15 a 12:15, faran un taller de demostració i explicació de reconstrucció d'un marge de la pedra seca. Serà càrrec de Miquel Bosch, mestre marger, i el punt de trobada serà l'entrada al cementiri. Dissabte hi haurà curs de manipuladors d'aliments. Serà de 9 del matí a 1 del migdia i és gratuït per a joves. I també dissabte, a la plaça de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda, primer torneig de bitlles catalanes i xocolatada solidària. Tots els beneficis aniran destinats a la Marató de 3CAT, que enguany està dedicada a les malalties respiratòries. Margem ara cap a Bonastre, perquè dissabte, a les 12, al Centre Cívic de la Societat, hi haurà el concert grup Julivert a Bonastre, el segon festival de música d'arrel del Penedès. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. Demà, mercat setmanal del Vendrell. I a 6:15 de la tarda, a la plaça Vella, acte d'encesa de l'enllumenat de Nadal. Pel que fa dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I a les 8 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà i dins del cicle temporada, l'obra de teatre Jauria. Marxem ara cap a Calafell, perquè tot just demà, també, a 6:15 de la tarda, faran l'encesa de llums a la plaça del Manila. Hi haurà animació, xocolatada, fotocol 360, pintacares, actuació del Cirra Lluís, la Lara Garcia i de Buos, i connexió en directe amb Lapònia. També hi haurà les jornades gastronòmiques de l'Escudella. Serà al carrer Montserrat tant dissabte com diumenge. Hi haurà ambientació musical, vermut musical d'una a 3 de la tarda i el menú és de 25 euros amb escudella, segon plat, postre i beguda. Els restaurants que participen són a Campilis, Bodegueta, Paturrat, el restaurant Les Brases, de Gold Harvest, de New Orleans i Portofino Gourmet. El diumenge, a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet, hi haurà un concert de gospel a capella, Leaf Choir. I acabem, com sempre, a Cunit, perquè tot just demà també faran aquesta benvinguda al Nadal. Serà a la plaça de la Vila a les 5 de la tarda, gran xocolatada popular, a les 6 encesa de llums de Nadal. A continuació, cercavila i batucada pel nucli antic fins a la plaça del Casal, on hi haurà un espectacular videomapping nadalenc projectat a la façana de l'església. I el dissabte, a 11:15 del matí, a la plaça de Catalunya, aniran a buscar el tió.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. L'Ajuntament de Sant Sadurní comptarà l'any vinent amb un pressupost que frega els 20,5 milions d'euros, després que la proposta prosperés amb el vot favorable dels tres socis de govern, Esquerra, PSC i En Comú, mentre els tres grups de l'oposició van votar-hi en contra. Aquest va ser el principal tema d'una sessió plenària amb un extens ordre del dia que recollia moltes qüestions administratives i de tramitació. La regidora d'Hisenda, Eva Cruces, va ser l'encarregada de presentar la proposta prudent i responsable que garanteix la cobertura de tota la despesa i el correcte funcionament dels serveis públics a partir de l'1 de gener. En un segon torn, Cruces va detallar que el capítol d'inversions incorporava 40.000 euros a l'àrea d'educació, 50.000 per l'arranjament de voreres i arbrat urbà, o millores a l'índex i al centre Vilarnau, entre d'altres. El pressupost del 2025 comptarà amb una partida d'inversió de 674.000 euros, el triple que aquest exercici. Creixen les infeccions de transmissió sexual a l'Alt Penedès, amb gairebé 300 casos diagnosticats enguany. El nombre de casos de les principals malalties de transmissió sexual a l'estat espanyol, com ara la sífilis, clamídia o gonorrea, van créixer un 42% entre el 2021 i el 2022, gairebé el doble que la mitjana dels països de l'àrea econòmica europea. A l'Alt Penedès no en som una excepció i en el que portem d'any ja s'han detectat més casos que tot l'any passat, fins i tot de VIH, que tot i que en els 10 últims anys s'han reduït els casos a la meitat, les xifres continuen sent altes. Des del Servei d'Atenció Sexual i Reproductiva de l'Alt Penedès remarquen també un punt d'optimisme aquestes dades, destacant que des del 2017 s'ha reforçat la tasca de detecció al sistema sanitari, i això vol dir que també se n'estan detectant més. Tot i així, també creixen les complicacions que comporten aquestes infeccions. El restaurant Casa Nova de Sant Martí Sarroca, guardonat amb una estrella Michelin. Aquest dimarts s'ha celebrat a Múrcia la gala d'entrega d'estrelles Michelin de cara al 2025. Enguany, el repartiment de guardons ha tingut un reconeixement pel restaurant Casa Nova de Sant Martí Sarroca, del qual el jurat n'ha destacat la plena sintonia amb el medi ambient i la cuina actual, que parla de l'entorn o la memòria. L'estrella Michelin no només reconeix la seva excel·lència culinària, sinó també el compromís amb el medi ambient i les pràctiques sostenibles. L'establiment, regentat pel xef Andrés Torres, ja va rebre una estrella verda Michelin l'any passat per despuntar en l'àmbit de les pràctiques sostenibles, però enguany finalment ha arribat el guardó desitjat. El restaurant Casa Nova, ubicat a la carretera de la Bleda 188, és l'únic restaurant amb aquest guardó a la vegueria del Penedès. El Pinxopote, una de les campanyes gastronòmiques de més èxit a Calafell, enceta aquesta tardor una nova etapa. A partir d'ara se celebrarà dues vegades a la setmana, el divendres, data habitual des que va començar, i també el dijous. La fórmula és la mateixa, una tapa d'autor i una copa de vi o una canya de cervesa per 5 euros. La novetat és que sigui dos dies, en comptes d'un. A Fòrum Calafell, associació empresarial que organitza, expliquen que és una forma d'avançar el cap de setmana i fer-lo una mica més llarg. El Pinxopote serà tots els dijous i divendres de l'any, excepte dies festius, Nadal, Setmana Santa i estiu. La proposta es renova setmana rere setmana i el pinxo o tapa que ofereixen els establiments participants va canviant.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un cop cada 15 dies, els dijous, parlem d'economia i empresa en clau penedesenca de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui, des dels estudis de Domenys Ràdio, amb la nostra companya Lourdes Meronyo.
Doncs sí, és així, Sílvia. Els tenim a l'altre costat de les línies telefòniques. Molt bon dia, com estàs? Ben tornada.
Bé, Moltes gràcies. La veritat que ja saps que a mi em fa molta il·lusió venir.
Doncs sí, la veritat és que sí. I avui estem ben acompanyats també, no?
Sí, com avui especialment. Tinc el plaer de presentar-vos al membre més antic de la Junta Directiva de la Federació, que és en l'actualitat també membre de l'executiva de la Federació, un dels coordinadors del Think Tank, que ara explicarem què és aquest grup i quina és la seva funció dins la Federació. En David també va ser un dels membres fundadors de la primera fornada del col·lectiu de joves d'empresa i combina tota aquesta trajectòria a la FEC amb la seva faceta de formador a la Universitat Abat Oliva i amb els seus projectes empresarials, Adequa, Enxanet i Milkshaker. Bon dia, David, com estàs? David Andreu.
M'he quedat claparat de la teva presentació, Amèlia.
Acabo d'adonar-me que és la primera entrevista que fem a la ràdio, David.
Sí, és veritat.
Tants anys aquí a la Federació i tants anys coneixent-nos i és la primera vegada que t'entrevisto, estic quasi nerviosa. Avui estàs també per explicar-nos un projecte, jo penso, dels més macos, no?, que has pogut aquí treballar dintre de la Federació, que han sigut molts, però tinc la sensació que aquest think tank et fa especial il·lusió. Explica'ns una mica què és aquest think tank.
Bé, aquest think tank és un grup d'opinió. Volíem que la Federació tingués opinió sobre temes que preocupen a l'empresariat i que donés veu a aquestes opinions, no? Aleshores, ens hem reunit un grupet de gent de l'executiva i de la Junta i fins i tot algú que és ex-executiva o ex-junta però que té encara una vinculació, i aleshores el que fem és treballar temes d'interès. Sobretot intentem que vagin una miqueta més enllà de la gestió empresarial, eh? Coses que puguin afectar l'empresa, però que puguin afectar la societat i, per tant, com a persones amb cert interès en les coses que passen, doncs tenim ganes de posar-hi un ull i compartir-ho amb altres persones que també tenen ganes de posar-hi un ull amb aquestes temàtiques.
Seria com un grup de pensament paral·lel al que pot ser l'activitat de la Federació, no? És a dir, inclús de posicionament en un moment donat o simplement més de pensament? Com ho teniu configurat, això?
Sí, és pensament, reflexió i sobretot, perquè nosaltres no és que ens pensem que tenim més capacitat per reflexionar o opinar que altres, però sí per obrir la finestra a persones que dominen alguns temes, que puguin venir a la Federació i explicar-nos-ho i entre tots fer debat. De debat i donar espai a reflexions.
Exacte.
Una miqueta més profundes.
A vegades aquest concepte d'espai és el més important, no? Perquè, és a dir, tots podem anar reflexionant, tots podem tenir uns certs criteris, tots podem tenir una certa idea, però donar-li aquest entorn, no? Allò de dir, ara anem a veure què és el que podem treballar, és vital.
Exactament, perquè, mira, si vols entrem en matèria del que estem treballant avui en dia, per deixar de parlar de coses abstractes i tocar temes més concrets.
Primer presentem una mica quins són els teus projectes, per entendre també una miqueta quin és el perquè tu també formaràs part d'aquest acte que estem presentant a dia avui, que seria aquesta tarda, dijous 28, aquí a la Federació. Per presentar una mica aquest projecte i la teva posició com a moderador, explica'ns primer quins són una mica els teus projectes empresarials.
Ah, molt bé. És el menys important, però gràcies per la pregunta, Amèlia.
No, però també... No deixa de ser un espai per presentar emprenedors i empreses i, a més, doncs, el fet de que tu, diguéssim, tinguis aquesta trajectòria dintre de la Federació ho fa perquè també ho la tens dintre d'aquestes organitzacions
sí.
a les quals estàs treballant.
Sí, la pregunta és molt pertinent. Soc jo que tinc sempre aquesta modèstia de no voler parlar de mi.
No, doncs vinga, avui toca.
Jo sóc un publicitari que fa molts anys es va posar en la indústria de les tecnologies de la informació. Aleshores tinc una empresa amb altres companys que ens dediquem a molts àmbits de la informàtica, des d'instal·lar xarxes fins a operar serveis al cloud. Una mica la idea és de donar un servei holístic, complet, a totes les empreses que necessiten relacions amb la informàtica, que de fet són totes les empreses.
Sí, són totes, no?
Sí.
Ara potser ja no és tant al global, sinó que són inclús temes que no... Hi ha temes com pot ser la ciberseguretat, com pot ser la transformació digital, que vosaltres heu d'estar al capdavant d'aquestes... com a proveïdors de totes les empreses en general, no?
Sí, efectivament. Fa uns anys ens hem adonat que en el futur la ciberseguretat seria una de les qüestions més importants i vam fer una aposta en aquest sentit. Ens hem especialitzat, vam formar la gent, ens hem certificat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, que és una certificació oficial exigida per tothom que treballa a l'administració pública. I aleshores, ja arran d'aquesta especialització, doncs ara podem dir que portem una miqueta aquesta punta de llança de la ciberseguretat a les empreses des de molts punts de vista, des de protecció davant d'atacs fins a consultoria en gestió de les polítiques de seguretat de l'empresa, que va més enllà de la tecnologia, sinó com es comporta la gent. I també la sensibilització, per exemple, la formació de les persones que hi treballen per evitar ser víctimes dels ciberatacs. És una de les coses que ara portem més en boga.
Perquè alguna empresa pot estar al marge de la ciberseguretat?
Alguna empresa?
Sí.
Bé, aquells que no tinguin ordinadors, per dir-ho, explicar-ho molt senzillament, no? Un pastor.
Sí, el sol fet d'estar connectat a la xarxa implica que sí o sí, sí hem d'estar coberts a nivell de ciberseguretat, no?
Sí, 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 he dit això d'algú que no tingui ordinadors per fer-ho ben senzill, però pots tenir un atac al mòbil, pots tenir qualsevol dispositiu tecnològic és susceptible de ser atacat i, a més, molta gent pensa, no, és que a mi no m'atacaran. I en realitat no és que no et vulguin atacar tu, és que ataquen indiscriminadament a milions de dispositius i aquells que tenen una vulnerabilitat, aquells dispositius que no estan suficientment preparats, per exemple, o aquelles empreses que tenen una xarxa més dèbil, allà és on poden entrar. Sí que és cert que hi ha vegades que van expressament a buscar alguna institució, això és cert, però a les empreses a les que poden atacar, doncs moltes vegades no saben a qui estan atacant i quan han aconseguit penetrar-hi, per exemple, i bloquejar els seus sistemes, aleshores veuen a qui han atacat i en funció d'això li demanen un rescat a un altre.
Una cosa o una altra. I a dia d'avui la implantació d'aquesta ciberseguretat a les empreses és complexa, hi ha ajudes? Quin és el missatge que aprofitant una mica no, l'espai que tens avui, quin és el missatge que t'agradaria donar a totes les empreses?
Sí, a les empreses els diria que segurament quan senten aquesta paraula els hi fa mandra, no? De dir, ostres, ara m'he preocupat d'una cosa com aquesta. I la veritat és que és una cosa que no cal preocupar-se'n molt, però cal preocupar-se'n una mica, allò que se'n diria, lo just, no? D'assegurar-te que ho tens tot.
Ocupar-se'n, no? Potser seria més...
Sí,
no?
Sí. Ocupar-se'n és de molt bé, molt ben vist. Ocupar-se'n és de preocupar-se. Normalment les empreses tenen una gent que s'encarrega de la informàtica, ja sigui interna o externa, i és simplement amb aquesta gent verificar que tot està bé, fer en algun cas alguna petita inversió, en algun cas s'ha de fer en firewalls, en dispositius o en software de protecció, però realment no és una gran despesa. Nosaltres hem participat moltes vegades en rescats d'empreses que han sigut atacades i allò sí que és un drama.
Sí.
Allò és un drama. Quan deixen l'empresa sense poder treballar, és un drama. I convé molt avançar-se en aquest sentit. I moltes vegades més que fer una inversió és més aviat prendre en consciència de que portes entre mans, no? I assegurar que això està en bones mans. Et dic, moltes vegades amb els propis informàtics de la casa o amb la gent que tu treballa habitualment.
Perquè aquestes inversions també estan controlades. O sigui, ara mateix hi ha moltes ajudes i hi ha... No? No,
sí.
O no?
Sí. Actualment hi ha hagut dos programes patrocinats pels fons europeus de formació digital. Té un nom més complex, però per entendre, els fons europeus de modernització. En aquests fons hi va haver el programa Alquí Digital, molta gent n'ha sentit a parlar i molta gent s'ha beneficiat. Encara està en marxa, és un bon moment per posar-s'hi. Amb aquest kit digital pots fer moltes coses, entre les quals ciberseguretat. Nosaltres portem coses de ciberseguretat en aquests fons, però hem fet sobretot moltes webs, molt comerç electrònic. Hi ha hagut moltes empreses que s'han beneficiat. Quan moltes vegades es diu és que les ajudes no arriben a les empreses. En aquest cas, puc donar fe que moltes empreses, i si em permets dir-ho, i empresetes, sense haver de pensar en algú que tingui una estructura que s'encarregui de gestionar fons, doncs, sinó qualsevol empresa autònom, se n'ha pogut beneficiar, com em deia, del kit digital. I ara hi ha unes altres subvencions que es diuen kit consulting, que acaben de sortir, o sigui, han sortit fins a mitjans d'aquest any i s'acaben a finals d'aquest any. És molt important prendre-s'ho amb celeritat, però ràpidament sol·licitar les subvencions del Kit Consulting, perquè aquestes sí que estan pensades no tant per comprar alguna solució, sinó per implantar alguna consultoria que ajudi a estudiar en quin punt estàs i a cap on vols anar. I aquestes consultories, hi ha una part que són de ciberseguretat. Són molt útils. Són per empreses de més de 10 treballadors.
Per tant, David, vosaltres esteu al dia amb tota aquesta nomenclatura de certificacions, us heu posat al dia per poder adaptar-vos a qualsevol tipus d'empresa, i si algú té interès en millorar la seva estructura a nivell de ciberseguretat, més que pensar en com han de gestionar ens aquestes ajudes, vosaltres canalitzeu tota aquesta informació i ajudeu a tramitar-la. Per tant, en principi, és com a mínim interessant informar-se.
Jo crec que sí. Jo crec que tant en el Kit Digital com en el Kit Consulting, demanar informació i si cal, activar les subvencions és molt senzill i dona molt de rendiment. Les del Kit Digital han funcionat molt bé, perquè les empreses beneficiàries gairebé no han hagut de fer res. I en aquest cas, el Kit Consulting, potser hem de fer una miqueta més, però en realitat és molt senzill, molt poc, i val molt la pena. I és, com si diguéssim, l'ocasió, l'oportunitat de fer aquesta feina que dèiem de ciberseguretat, que normalment fa mandra, o que ens pot dir, ostres, no tinc el moment de posar-me, qui m'ho pot fer, quants diners em costa, doncs amb aquestes subvencions el moment és ara i t'ho pot fer, per exemple, nosaltres o molts altres.
Molt bé, doncs volia que introduïssis una miqueta quin és el teu tipus d'empresa i què és, perquè seràs el moderador d'aquesta xerrada que fem avui a la tarda amb el Think Tank, però hem de dir que el grup a nivell d'empreses tecnològiques només estàs tu, per tant, es toquen totes les vessants i s'enfoca en el tema que tractarem avui, bàsicament perquè és un tema de bandera i que és molt important abordar-ho des del territori, també com una cosa que la tenim a sobre, no? Potser?
Sí, sí, tal qual. Interessa molta gent, perquè el tema d'intel·ligència artificial, pots dir, és tecnologia, dius, sí, d'acord, és tecnologia, val? Però el canvi de fi ens afecta a tots. Tothom se'n pot beneficiar, podem mirar des de dos punts de vista. Pensem molta gent que tindrà un impacte important en el desenvolupament econòmic del futur i, per tant, això està bé estudiar-ho, està bé pensar-ho i interessa a tothom. No, en aquestes xerrades no les fem per dir expliqui'ns què és la intel·ligència artificial, com es fa no sé què, com es fa no sé quantos, no. És a dir, estem davant d'una cosa que pinta ser bastant revolucionària, pinta vol dir que pot ser, i aquí pensa que més, i aquí pensa que menys, i davant d'això, com, per exemple, com quin impacte tindrà en el món laboral, en la transformació empresarial, quin punt de vista hi ha l'ètica al darrere. És un impacte a nivell social molt important.
O sigui, hi ha algú que es pot plantejar que la intel·ligència artificial no farà una revolució en els processos a dia d'avui? O sigui, existeix encara aquest pensament?
Pot ser. Hi ha qui diu que anem més lent, hi ha qui diu que sí, que és molt important, però que no hem de perdre el cap de cop i volta. Moltes també és interessant, és un bon plantejament, però en general hi ha bastant de consciència en que això té un impacte molt important. Per exemple, comentàvem abans les subvencions del Kit Consulting, el govern ha volgut que en totes les consultories que s'ofereixin amb aquesta subvenció, subvencionades per aquest programa, incorporin la implantació de l'intel·ligència artificial d'alguna manera. Per exemple, en ciberseguretat. Quin impacte pot tenir la intel·ligència artificial en la ciberseguretat de la teva empresa? Que si d'entrada pot sonar com titular bastant contundent, però sí, hi ha moltes solucions de ciberseguretat que el que fan és avançar-se a amenaces amb estudis del tipus podríem catalogar dins d'intel·ligència artificial. És interessant.
Déu-n'hi-do, sí. Voldria un monogràfic jo del tema aquest. Ostres, centrem-nos en les d'esdeveniment d'avui, que és intel·ligència al poder. Podem controlar el futur que creem? Aquesta pregunta, sí. Va haver-hi una primera sessió, no?, d'intel·ligència artificial organitzada pel Think Tank. Ens vols fer 5 cèntims abans d'apuntar una mica aquesta pregunta? Perquè aquesta pregunta potser és una mica, no?, com pautada. Pot ser que surti d'aquesta primera sessió que va haver-hi amb...
Amb
el Dani Roca. Explica una mica com ve aquesta pregunta, com sorgeix i si vols apunta aquesta primera sessió que va haver-hi amb el Dani Roca.
Sí. Bé, nosaltres, quan ens hem reunit al Think Tank per recuperar aquestes trobades i l'estudi que nosaltres en diem dossiers, val? Vam dir, ostres, creem un dossier que sigui la intel·ligència artificial, perquè és una cosa que tothom n'està parlant i perquè, no ens hem d'enganyar, és una cosa que ens motivava els membres. És a dir, a tots nosaltres, ens parlar de carreteres i parlar de Think Tank, i parlar
d'intel·ligència,
ara mateix ens tira més això, no? Les carreteres també, ara mateix ens tira això. Aleshores, vam tenir l'oportunitat de convidar Genís Roca és una de les persones més importants en temes de tecnologia i de transformació digital d'aquest país, i vam tenir un dinar amb ell a la primavera, i va ser molt interessant, van sortir moltes idees, i ens va donar la sensació que potser podríem plantejar-nos quin impacte podria tenir això en el futur, no? Veure cap on podia anar tot això, perquè Montgeny Roca ja vam veure que aquí hi havia una transformació important, que això tindria un impacte important en el futur, i voldríem donar-li un altre pinzellada, i per això vam dir, a la tardor fem una altra trobada d'anàlisi sobre aquest tema, i per aquí va sortir la idea.
Doncs vinga, tenim 4 minuts i mig per acabar d'explicar què ens trobarem aquesta tarda a la seu de la Federació a Vilanova i la Geltrú.
Doncs ens trobarem 4 experts, 3 experts i un moderador, jo no, que seria molt clar. Per una banda tenim en Carles Fenollosa, que és un noi que, bueno, per mi és un noi perquè és més jove que jo, però ja és un senyor que és professor d'intel·ligència artificial a l'UPC, és emprenedor també, i acaba de publicar un llibre que es diu La singularitat, que ens portarà allà, mira, jo ho aprofito d'ocasió per comprar-t'ho, i ens farà 5 anys del llibre i del seu coneixement, que és bastant gran. Després també tenim Jaume Batlle, que és un enginyer informàtic, expert en innovació, i Jasmina Barbagal, que és una enginyera industrial que també domina aquest tema. I que tot plegat, sembla que hi ha 3 punts de vista aquí prou interessants, i veurem fins a quin punt són coincidents en l'anàlisi. Veurem. Hi ha ganes.
La pregunta, jo penso que és molt ambiciosa, és a dir, podem controlar el futur que creem? És des de la seva perspectiva, consideres que podrem sortir amb una resposta d'aquesta?
Per això fem la pregunta. No sé. Jo tinc una pregunta. No ho sé. Jo crec que... Bé, la veritat, també li ha, no ho sé. No ho sé.
Clar.
Convé especular una miqueta en això,
sí.
Convé, perquè, clar, no podem fer ciència encara sobre això, jo ja t'ho explicaré quan hagi passat, però
ja.
És com a mínim pot ser una reflexió interessant, perquè com comentava abans, tindrà un impacte sobre la feina,
sí.
Un impacte sobre les empreses, per tant, tindrà un impacte sobre les relacions laborals.
Sí.
Per tant, tindrà un impacte sobre el teixit sociolaboral, és a dir, com la gent que treballa, les relacions entre els que treballen i les empreses, i per tant tindrà un impacte sobre el mercat laboral i sobre els altres mercats que se'n poden derivar. I, és a dir, en general, un impacte... Quan una cosa té un impacte en l'economia, té un impacte en la societat.
Vas anomenant tots els àmbits en els que, evidentment, la intel·ligència artificial hi tindrà alguna repercussió. Quin és el que més li preocupa a David Andreu? A nivell personal, professional, quin és l'àmbit dintre del que serà l'arribada, bueno, l'arribada no, ja hi és, no? Els efectes de la intel·ligència artificial, quin és el que més et motiva o et preocupa, o, saps? Quin és el que et té més atent?
Ho has fet molt bé, això, Amèlia, perquè has passat de preocupar que et té més atent, i això és interessant, perquè per això està atent que preocupar-me. Però, per exemple, a mi hi ha un tema que fugiré una miqueta d'estudi, que és el tema de la comunicació, no? És a dir, ara hi ha moltes notícies que generen intel·ligència artificial, molta comunicació empresarial que generen intel·ligència artificial, per tant, hi pot haver aquí una inundació d'informació que es pot generar, que al cap i a la fi, quan n'hi ha tant, una cosa que de la qual n'hi ha molta, deixa de tenir tant de valor, no? Per exemple, l'or és valuós perquè n'hi ha poc. La informació, quan n'hi havia poca, era valuosa. En el moment en què n'hi ha molta, aleshores, al final, et desconcerta, ja no saps ben bé on estàs, sobretot si hi ha contradicció. I dos, per què jo he de fer un esforç per tenir una informació així? N'hi ha tanta que està per tot arreu, no? Com valoro aquella que és interessant, aquella que és bona, aquella que...
Ens queden 30 segons, David.
Doncs no em facis preguntes tan complicades, Amèlia. No tan complicades, no. Tan complicades
complexes.
De resumir.
Sí.
Tan complicades de resumir.
Bueno, llavors, sí. L'àmbit seria potser el de la comunicació?
Sí. Per mi sí, si em fas 3 punts. Potser si m'ho preguntes demà te'n dic una altra, eh?
Ja.
Tan ampli tot plegat que...
Escolta, David, moltes gràcies per venir, moltes gràcies per explicar-nos el Think Tank. Per tots els que ens han escoltat explicar que ja no, que això ha sigut un sold out, aquesta taula rodona, i que ens veiem avui de 7 a 8:45 a la seu de la FEC.
Molt bé, perfecte, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Una secció Economia i Empresa que torna d'aquí 15 dies, última cita abans de les vacances de Nadal. Ara tenim 2 minutets per la publicitat, per escoltar alguns consells, i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 10. A les 10:06 seguim amb el monologuista Andrés Torres parlant dels fills adolescents.